Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la Castellana.
Gairebé un quart de nou del vespre. Durant tot el programa hem anat connectant amb Alacant, però ens interessa, òbviament, el punt de vista del cas Piqué des de Madrid, i el nostre home a Madrid és el David Sánchez. David, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
La veritat, ara que hem d'escoltar la xiulada, i ens esperàvem una cosa pitjor. No sé si escoltant Ramos, escoltant Lopetegui, escoltant la pseudo-xiulada, bueno, no, tota una xiulada, però no tan forta com ens esperàvem del Rico Pérez, creus que el discurs d'ahir de Piqué ha fet canviar alguna cosa a Madrid?
Yo creo que no, hombre, a alguien le habrá hecho recapacitar y recular, pero tengo la sensación de que el que quiere ir al estadio para pitar a Piqué en el Rico Pérez llegará con la misma intención, además de que no olvidéis jamás que Alicante es una plaza muy blanca, ¿eh? Pero muy blanca es muy blanca, con lo cual pues eso va a acrecentar que mucha gente vaya pues a ver el partido, pero de rebote a pasárselo bien. Y cuando digo pasárselo bien, digo porque cuando viaja la selección buscan alicientes al margen del deporte y la pelotita. Y pitar a Piqué se ha convertido hace no mucho tiempo en el hobby preferido de mucha gente que va como espectador a ver a la selección.
Un segon, David. Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Hem estat escoltant Lopetegui, sí. Ramos, sí. Però és interessant rescatar un tall més de Sergio Ramos.
Sí, tot el que ha dit Ramos interessant ja ho hem sentit durant el programa, però en el moment que hi ha hagut un dels moments en què hem desconnectat, sí que ha deixat anar una declaració interessant quan li han demanat què li va semblar el discurs del rei de fa un parell de dies al voltant de la situació política que es viu a Catalunya. I ha estat molt clar el capità de la selecció espanyola.
Bueno, con el discurso del rey, pues sí, por supuesto que estamos al tanto, ¿no? Para mí, chapó, creo que más que impecable, era necesario para todos los españoles, para todos los ciudadanos, y independientemente de que sea del Atlético de Madrid, la verdad que no me gustó.
Chapó pel rei.
Chapó.
Sí. Oye, a mi m'havia agradat el discurs de Ramos al principi. Sí, sí. Ara ja
s'ha relaxat i ho ha perdut.
Li han preguntat una cosa que no tenia ni idea.
Sí, hombre, no. Pero te digo una cosa, confirma que él no estaba jugando a la pocha.
Ah, eso era de la pocha, él.
Això t'anava a dir.
Es muy de la pocha, sí, pero creo que juega con todo menos con Piqué, yo creo,
Sí, porque le hace trampas. Pero
no tienen un negoci.
Eso dicen. Por mucho que nos vendan que son amigos, te aseguro yo que se respetarán y se llevarán medianamente bien, pero que no son amigos. Por mucho que lo repitas 20.000 veces, no son amigos.
David.
Per cert, Jordi, no han donat torn de paraula ni a un sol dels mitjans de comunicació catalans que hi havia allà,
Doncs és estrany, perquè el dia que Gerard Piqué compareix, sí, diré que el Sebas Guim...
Però diguem que aquell dia Gerard Piqué va explicitar que havia de preguntar a tothom.
A més, va dir que ja sí s'havia acabat i la cap de pensa li va dir, és que hi ha que ir a comer.
Sí.
I va dir, pues...
Crec que algú es va quedar al final sense preguntar, però vaja, van ser 35
minuts. No per culpa de Piqué.
No, per culpa de Piqué. Jo després de sentir aquest xapó pel rei de Sergio Ramos, igual... La frase aquesta que hem interpretat en positiu abans de com espanyol, no me gusta la imagen que ha dado España al mundo, quiero vivir en un país libre y democrático, igual Sergio Ramos no es referia...
Una interpretació de la democràcia diferent, sí, de la nostra, vols dir.
Igual no es referia, exacte, no es referia al que va passar diumenge, sinó al que ha passat després en els dies següents amb els guàrdies civils i els policies nacionals aquí a Catalunya.
És que si hem de buscar-li...
No, clar.
Un comentari de text de les declaracions de Sergio Ramos. Jo ja marxo que tinc feina, eh?
Sí. Alerta, aquest matí, en un programa de televisió, per parlar de la mediació del procés, ha entrat Manolo del Bombo. I no faig conya. Que no és un gag, eh?
Certament.
Amb una televisió, ja ho dic, és igual, Antena 3, Antena 3, ha entrat Manolo del Bombo parlant de la mediació que s'ha de fer entre Catalunya i Espanya.
El Manolo del Bombo autèntic, eh?
Ho dic perquè...
El que viu a l'autèntic.
El nivell està arribant aquí, eh?
Sí,
clar.
També, però això, Jordi, jo sempre dic el mateix. Els oients, els espectadors...
Un bombo, un voto, eh?
Són absolutament lliures de mirar i escoltar el que vulguin. Si tu vols mirar un programa on parlen de Catalunya i surt Manolo del Bombo, doncs és el teu problema.
Estava parlant...
Podria haver salido Toñi en el Torero.
Clar.
No, desidees. Però és que estava parlant Fernando Onega. I després d'Onega ha parlat Manuel del Bombo, eh?
Bé, perquè és transversal. Són programes transversals, a tots els nivells intel·lectuals.
Sí, sí.
David, aguanta'm un moment, sí, perquè de seguida pregunto pel Madrid, però abans el Xavi Campos, que el tenim aquí en conserva, al marge de la posició del Barça davant la situació del país, té un parell d'informacions més que fan referència a coses molt més esportives. Per exemple, la renovació de Messi.
Sí, la renovació de Messi, amb el Santi hem pogut saber avui, ens han fet saber que el contracte de Messi ja està signat, això ja ho sabíem, els tres contractes, el laboral, el d'imatge, el de la Fundació està signat pels seus representants, tot signat, tot en vigor, des de finals de juny. A mi el que m'ha sorprès és que si no es donés el cas que Messi firmés protocolàriament el contracte i es fes la foto amb el president, no passaria res. O sigui, que si aquesta imatge no la tenim, no passarà, perquè la renovació de Messi ja està feta.
Pot signar-la sense foto, també et diria.
Sí, també pot signar-la sense foto, però
vaja. Jo crec que comença a prendre...
Efectivament, la foto no té cap valor legal, vaja, a mi em semblaria bastant indicatiu.
Però després...
D'acord, però efectes legals de renovació...
No, diguem-ne que la...
No,
a nivell d'excusa legal, no. Però l'excusa de que no hi ha temps per la foto, que és una cosa que et van dient, després de les dues magnífiques portades que va fer tant l'Esport com Mundo Deportivo, que va fer una sessió de fotos amb Messi, uns amb Carles Puyol, i l'altra una foto magnífica de l'Esport.
Amb moltíssimes pilotes.
Amb 300 i pico pilotes.
Amb pilotes, amb, AMB.
Sí, AMB, amb pilotes.
Adidas.
Sí, i tot, una foto zenital.
Molt xula.
Sí, sí, molt xula, que va portar el seu temps. Vull dir, que aquelles dues fotos portaven un temps.
Podria haver aprofitat Bartomeu.
Clar, si arriben a portar en un moment...
No hi ha hagut manera de trobar dos minuts per passar per les oficines.
Impossible, però és que el temps...
No, és que no fa falta passar per les oficines.
Que pot anar a la ciutat esportiva.
Que li digui al Valentí Enric, ostres, moment, para!
Mira, es podria fer fins i tot una altra vegada en un tovalló de paper.
El temps és un bé molt car, tan car que anem tardíssim. Xavi, a part d'això, canvis... Estructura esportiva.
I directiva. L'estructura esportiva en els pròxims dies, potser per l'assemblea del 21 d'octubre, es donarà a conèixer la nova estructura esportiva del Barça, recupera l'estructura que s'havia viscut en temps de Subizarreta. Esportivament hi haurà el mànager, que és Pep Segura, el secretari tècnic, Robert Fernández, que de moment salvaria el càrrec, però que acaba contracte aquesta temporada. I ja veurem si li proposen una renovació, i després hi hauria l'entrenador, que és Ernesto Valverde. Les novetats, que Pep Segura reportarà directament al director general. Això que suposa que Albert Soler serà responsable de l'àmbit econòmic institucional dels esports professionals, però ja no serà la persona amb més càrrec de l'àmbit esportiu, perquè sí, sí, serà Pep Segura qui més manarà en aquest àmbit. Al gener s'esperen algunes arribades, sobretot la de Jerry Mina, que s'espera avançar al gener i no pas a l'estiu següent. I a nivell directiu, després de les dues dimissions de Vilarrubí i de Monés, no hi haurà nomenaments de nous directius abans de l'assemblea, ni abans ni durant l'assemblea. O sigui, si han d'arribar noves cares, arribaran després del 21 d'octubre. Es reforçarà la figura del tresorer de la Junta, que és Enric Tombes. No està previst nomenar un nou vicepresident econòmic, i sí, hi haurà certes redistribucions entre els directius actuals, o sigui que potser algunes responsabilitats a nivell directiu canvien a les pròximes setmanes.
Doncs aquesta és la nodrida informació que ens ha portat el Xavi Campos avui, des del punt de vista institucional i ara també des del punt de vista esportiu i directiu. Gràcies, Xavi.
Vinga, fins ara.
Quart i mig de 9 del vespre, tornem a Madrid. David, al marge del cas Piqué, vull preguntar per Carvajal, que avui el diari Marca parla de 2 mesos de baixa per un virus al pericarditis. Una pericarditis.
Sí, 2 meses, però tampoc hi ha confirmació plena. De hecho, lo peor de esta dolencia, además de la dolencia en sí, es la incertidumbre de no saber bien cuánto te puedes recuperar. Oficialmente puedes estar 15 días de baja o muchos meses de baja. En el Real Madrid a día de hoy cuentan que serán aproximadamente 2 meses en los cuales Carvajal no podrá jugar al fútbol. Sí, lo decías tú, pericarditis, es un proceso viral con afección en el pericardio. es un virus, es decir, hasta que no se cura, se retira el virus, no se puede empezar a trabajar y no hay una fecha estipulada en la cual se sepa cuándo ese virus va a dejar de afectar el corazón de Carvajal. Yo preguntaba hoy en la, como os gusta escuchar, zona noble del Santiago Bernabéu, si hay preocupación o mucha preocupación. Y me han dicho que hay preocupación relativa, pero sobre todo la incertidumbre del chaval y del club de no saber bien los plazos que se van a marcar hasta que el que jugó la temporada pasada, Carvajal, un pedazo de temporadón, se vuelva a vestir de corto. Es un virus que se le agarra la membrana que envuelve al corazón, te puede pasar en el pulmón, a Carvajal le ha pasado en el corazón. Es complicado, es muy complicado, y por lo que me apuntan el chaval está preocupado.
Clar, i Zidane, més enllà de l'estimació personal, que al final el primer és la salut, però clar, com que van vendre Danilo i es van quedar amb Carvajal, l'altre dia va haver de jugar a Graf, aquest nano del filial.
Del que parlen molt bé, no?
Muy bien, que estuvo a punto de marcharse la pasada temporada, que al final le convencieron y mira, al final ha tenido la oportunidad y quién sabe si tendrá más minutos, pero sí. Vendieron a Danilo por el temporadón que hizo Carvajal y mirando un poquito a la cantera, aunque es verdad que el Madrid, de lo poco que miró en el mercado el pasado verano, fueron laterales derechos. Uno fue el, ahora no me saldrá el nombre, del Paris Saint-Germain, el lateral derecho, Meunier, y al final no lo ficharon porque Zidane dijo que no era necesario. Es una baja importante, ¿eh? Porque, repito, Carvajal lleva dos temporadas espectaculares y este año no había empezado de la mejor manera, pero vamos, que era un lateral de garantías y titularísimo que diría Pellegrini.
Y el segon nom, aquest ja... Jo crec que és una mica dia de la marmota. Bale està lesionat, però a més aquest cop ho han fet estrany perquè primer...
Misteriós, amb Gales no es posen d'acord, no? Amb qui s'ha lesionat?
Bueno, ya se empieza a hablar de aquella famosa protusión, de aquella famosa hernia que apuntaba Marca. ¿Sabéis cuántas lesiones lleva Gareth Bale en el Real Madrid? 23.
Sí, sembla Woodgate.
Però ha sido una barbaridad la de días que ha estado sin entrenar Gareth Bale. Y además por lesiones diferentes. Ahora es el sóleo lo que últimamente se lesiona a Gareth Bale, pero sí que hay preocupación porque la sensación que se tiene en el club es que es incapaz de encadenar tres partidos seguidos jugando Gareth Bale. Es verdad que tiene la orden Gareth Bale de a la mínima molestia parar, tirarse al suelo y pedir el cambio, pero creo que la confianza de Gareth Bale está por los suelos, ¿eh? Es un chaval que lo está pasando realmente mal porque además sabe que a él se le mira con lupa, es decir, a Gareth Bale se está permanentemente comparando con Cristiano Ronaldo y se está poniendo permanentemente en duda su llegada, su incorporación y el señalarlo como el niño bonito de Florentino Pérez. 23 lesiones Gareth Bale, es una auténtica barbaridad, ¿eh? Creo que se ha perdido uno de cada tres días de entreno, una barbaridad, los días que ha estado sin entrenar Bale y sin jugar partido.
Jo aquí, David, et diria exactament el contrari que t'he dit abans amb Carvajal. Jo crec que aquí, evidentment, no pot reconèixer perquè seria una mala persona, però a Zidane ja li va bé.
I tant.
No?
Sí, puede ser. También hay que reconocer...
Y aclaréis las decisiones.
Sí, pero Gareth Bale no es un tipo que le ponga pegas ni palos en la rueda a Zidane. No,
perquè la posat de titular sempre que ha estat bé, però...
Sí, pero la final del año pasado en Cardiff...
Això és veritat.
Levita un marrón.
Això és veritat.
Gareth Bale el día antes diciendo públicamente que no está para jugar.
Això és veritat.
Espectacular. Es decir, no le pone problemas, a Zidane ya le viene bien. Oye, cuando está óptimo para jugar, cuando está al 100%, Gareth Bale es titular. Lo sabe Zidane, lo sabe Florentino, lo sabe todo el mundo. Pero como se lesiona tanto, pues tampoco le va mal a Zidane por aquello de las rotaciones y para que entren otros jugadores. Pero si tenían ya claro o empezaban a tener claro la posible venta de Gareth Bale la pasada temporada, ni te cuento el próximo verano si esto sigue así en el capítulo de lesiones.
David, deixo alguna cosa de capital importància a Madrid, valgui la redundància.
Todo parado, aquí todo el mundo mirando a Cataluña, mirando a Barcelona, hablando también de en qué liga jugaría el Barcelona. Os he escuchado, si depende de mi amigo Tebas, como dirían en la latina, nasty de plasti. O sea, este ha dicho, creo que entre 580 y 720 veces que el Barcelona no jugarà a la Liga Espanyola si Catalunya s'independitza. Després hauria que veure.
Això però... ho diu ara. A l'hora de la veritat ja ho veurem,
claro,
David.
Claro.
Hi ha policies per Madrid ja o encara no?
No, aquí yo me salto todos los semáforos, me meto todas las infracciones del mundo y vámonos. Pero vamos, no hay ni radares. Esto es una auténtica maravilla ahora mismo.
No quedan ni policías locales.
Ciudad sin ley.
Nada, aquí nada, desde la zona azul.
David, una abrazada.
Hasta luego.